del Tibidabo amb motiu de la solemnitat avui del Sagrat Cor de Jesús, titular de la Basílica. I també destaquem que a l'Ajuntament de Garrigàs s'obre l'exposició fotogràfica Camins, de Rafael Bosch. Serà demà, quan s'inaugurarà, i estarà oberta al públic fins al 24 de juny. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Cava Ludens, que no falti en les teves celebracions. Festiu, agradable, saborós i amb personalitat. Brindem? Boníssim! Descobreix-lo a cavaludens.cat. Comandes al 93 897 81 29. 93 897 81 29.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:15 del matí.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Ràdio Estel. Us parla Jaume Escala i esteu escoltant el programa Escala Cultural, com cada divendres de 5 a 6 de la tarda. Doncs parlem una mica amb amics que venen aquí a l'estudi. Parlem, debatim i ens ho passem bé parlant una miqueta de cultura. Avui, amb aquesta xerrada, tenim el Marc Puig i el Fermí Puig. Tots dos són Puig. Hola, què hi ha? Com esteu?
Hola, de Puig a Puig.
Hola, molt
com
bé.
Estàs, Fermí? Com estàs, Marc?
Molt bé.
El Fermí és un home, una entesa amb el tema de la cançó catalana, amb el tema de la música en català, en sap una mica, té molta discografia, ja ens ho anirà explicant. I el Marc Puig, doncs, és una persona també amb el tema de comunicació, de màrqueting, molt avesada, i també ens dirà el seu parer sobre la manera de que tenen les músiques de difondre's, de créixer, i també la seva afició a la música catalana. Ell va estar també a l'Ajuntament de Barcelona, Comunicació i Màrqueting. Escolteu, comencem pel Fermí. Li preguntarem com comença la teva afició a la música catalana.
Com comença? Doncs comença en el concert de presentació del viatge a Ítaca del Llac al Palau de la Música. El maig del 75.
Ja hi havia molta feina feta, no?
Hi havia molta feina. Clar, jo sóc del 59, em sembla que el mateix any que tu.
Viatge, jo del 58.
Del 58, bé.
Viatge a Ítaca. Sí, Ítaca o Ítaca?
Ítaca. Jo diria que és Ítaca.
Uh-huh. Jo, si puc, aniré aquest estiu, ja us ho explicaré.
A Ítaca? Faràs el viatge tu mateix.
Exacte.
No et posaràs el dins. Clar, de tant dir-ho, al final dius, mira, escolta, reservi'm un bitllet a Ítaca, sisplau.
O ben afavoreixi o volant del nostre vaixell.
Però aniràs tu, perquè tu portes... Estem parlant amb el Marc. Marc, tu portes barcos, vaixells?
Bueno, m'agrada.
Vas amb el vaixell o...?
No. Ah, val. Allà i llogaré un barquet algun dia, però...
Ah, val. Vale, continua.
No, i tenia jo 15 anys i una amiga va aconseguir entrar, és que era dificilíssim, perquè el llac tenia temporades... Havia presentat anteriorment, l'any abans, a l'Ici Canto Trist, al Palau de la Música, i pràcticament va estar un any sense cantar, i que després li va tornar a passar. I a veure la presentació d'aquell disc, increïble, amb aquella banda de músics que portava, el Manel Camp, el Santi Arisa, la Laura Almeric, i aquell espai, que era el Palau de la Música, que era la primera vegada que jo el trepitjava... Ostres, em va impactar molt. Ja m'agradava la cançó, perquè per això hi havia anat, no? Però el fet aquell em va impactar. Vaig començar a guardar retalls de premsa, anava als concerts dels festivals de Canet, retallava la premsa i des d'aleshores doncs, segueixo retallant premsa de... Fixa't, del 75, 40 anys, retallant premsa i buscant la premsa dels anys 60 també, que...
Ara no retalla tanta premsa com abans, oi?
Sí, retallo, sí. El que passa és que va molt a èpoques. Eh? Hi ha hagut anys on hi ha molt poca documentació. Es nota amb les crisis de la cançó o de la música del país. Hi ha anys que hi ha menys. A començaments dels 70, 72, 73, una època de davallada. Després, evidentment, amb la transició, 75, 76, ja comença a haver molta més premsa. Vull dir, la sortida del diari Avui també va fer que hi hagués molta documentació. Hi ha anys que hi ha moltíssima documentació.
Marc, i tu com comença la teva afició a la música catalana? Perquè tu també, déu-n'hi-do, eh? A part de cantar cançons, inclús, de vegades jo t'he vist cantar, eh?
I tocar la guitarra, sí, malament, sempre intentant imitar-te tu.
Tu quan comences?
Jo, la cosa ve, diguem-ne, jo soc del 62.
Uh-huh.
O sigui, una mica més jove que vosaltres. Però...
Una mica i prou, eh?
Una mica i prou, sí. I el que recordo és escoltar la música a casa, els discos, dels Setze Jutges, d'en Serrat i de Llach i de Maria Margonet, etc, per no anar dient noms. I per tant, doncs, acostumar-te que allò formava part de la vida normal, la vida diària, i que els pares vivien amb gran emoció, eh, aquells anys, perquè, doncs, amb Edixa i les altres discogràfiques, doncs, es va poder sentir, en el seu cas, per primera vegada, d'una manera normal, doncs, música en català a casa, no? Eren moments d'una gran il·lusió per la gent que llavors ja eren més grans, no?
Escoltem una cançó en català que ens ha portat el Fermí, que és el Jaume Sisa. Quina és?
L'home dibuixat, la primera cançó del Sisa, l'any 1968.
És la primera cançó
del Sisa? La primera cançó del Sisa, sí. Mm.
Molt bé, doncs l'escoltem.
Amb un tros de carbó, un tros de cuiro fet, dibuixant un senyor sense llenar la pell. Posa-li flors al cap, un tratge de nailon, uns guants de pell de gat, que digui jo sóc l'home dibuixat. El que no té carn ni cos, d'homes dibuixats com jo, si mireu em veureu molt. Per acabar de fer la teva obra d'art, passa-li ben bé el nas gruixut i llarg. Penja-li un llaç vermell, dibuixa-li dins tot, i a l'esquena un cartell que digui no estic mort. I jo sóc l'home dibuixat, el que has de fer. Tomàs i puxat som tot, cada dia neixen més. Després per celebrar el part sense dolor, ensenya
Pedralba Centre. Vine i gaudeix del nostre espai, il·lusió i comerç de proximitat. Pedralba Centre, el teu bulevard a Barcelona, Avinguda Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic.
Fermí, què ens has de dir d'aquest gran tema del Cisa, de l'home dibuixat?
Home, el Cisa... Aquesta cançó la va popularitzar molt l'Orquestra Plateria, a la dècada dels 70. I el Cisa, curiosament, vivia enfront, portal per portal, del Serrat, al carrer Poeta Cabanyes, al Poble Sec. I abans de fer un grup molt transgressor, molt original, que es deia Música Dispersa, el Cisa ja havia gravat aquest single a l'any 68, com hem dit, no? Després va ser quan el Cisa va gravar un altre LP que es deia Orgia, i després ja va ser el gran boom de l'excel·lent, per mi, un dels discos de referència de la cançó en català, que és el Qualsevol nit pot sortir al sol.
Clarament.
No només la cançó, sinó tot el disc en si. O sigui, hi ha uns quants discos...
És un gran boom o és una cançó preciosa?
El Qualsevol nit pot sortir al sol? Home, jo crec que és una cançó preciosa que va ser un boom. No?
I que està en un disc, i que està en un disc sense desperdici, eh?
I jo no ho puc asseverar, però deixa'm fer un comentari sobre la cançó. Ahir algú em va passar pel telèfon, pel WhatsApp o una aplicació d'aquestes, i crec que amb això encerto una cosa que podem parlar, que és el tema de la influència del món digital avui en la música, eh? Però em va passar un spot de promoció de Catalunya que està basat en una cançó interpretada per un personatge que no és català, un estranger, però està basat en una cançó, i la cançó és aquesta de Qualsevol nit pot sortir el sol, diguéssim, no? I és una gran cançó. No? És una cançó però que avui en dia és tan bonica, la melodia i tot maco que diu.
La cançó, vols dir que està interpretada en anglès?
Sí, en aquest cas està interpretada en anglès. Fet expressament, perquè és un spot per projectar Catalunya a l'exterior.
Ah, molt bé.
Però està basat en això.
Molt bé. I com han traduït els personatges, alguns personatges mítics d'aquesta cançó? Com ho deuen haver fet?
No ho sé, però clar, surts de l'entorn d'aquí i hi ha autors que dius la Pepa Maca, vull dir, que com ho expliques?
No sé, la veritat és que...
Hi ha alguns
no
que sí que són internacionals, el Superman, el Guillem Brown, no? Però clar, hi ha altres que dius...
De totes maneres, tornem amb la... Sí, ja ho veurem, ja ens ho enviaràs, Marc. Ens ho enviaràs i ho veurem. Escolta, què és la influència del món digital, això que acabes de dir?
No, la influència... Em referia al fet de que el món digital d'avui està afectant... El món digital, vull dir, l'ús, les formes de consum de música estan sent molt afectades i, per tant, canviades, digue-li, si vol, revolucionades, no? Pel fet de que avui la gent no només va a veure concerts o gires o festivals, que és una matèria, sinó que molta gent... sobretot la gent més jove, però la gent més jove van passant els anys molt ràpid i jo mateix ja també ho faig servir i consumeixen la música a través de plataformes com Spotify o com YouTube o plataformes per l'estil.
Bueno, això és el que ha fet que... la davallada de ventes de discos.
Bueno, i això proveix una davallada, però vol dir que és un repte que s'ha d'afrontar, perquè alhora es consumeix molta música també. I l'altre dia comentàvem en una jornada sobre això, no? Sobre comunicació i màrqueting, estratègies del món musical en el món d'avui,
sí.
I també el promotor musical que hi havia en aquest cas, deia, sí, però al final els promotors... Ara es fan molt més concerts i moltes més gires i molts més festivals que abans. I, per tant, el negoci, el volum del negoci ha crescut. Tu has d'afrontar d'una altra manera, eh? Té avantatges i inconvenients. Pels promotors, per exemple, fan molts més festivals. Pels autors, pels compositors, pels intèrprets, no vendran discos, o vendran molt pocs, però, en canvi, intenten fer estratègies que la gent vagi als concerts, intenten fer concerts que hi passin coses.
Escolteu, en aquesta...
I s'involucri la gent en la seva vida, en la de l'autor, en la de l'intèrpret. I aquesta manera crear com petits... anava a dir festivals, no? Però petits experiències que fan que la gent s'identifiquin i que després doncs, es vulguin comprar o es vulguin baixar la cançó, la vulguin sentir en una plataforma, per cas de pagament, també.
Amb això han perdut el vinil, aquell, no? Sí, que ja es va perdre amb el CD.
El CD.
Tot i que sembla que el vinil està tornant, sobretot amb el jazz i algunes coses de rock, però feu una cara així, tots dos. No, home.
No, sí, però jo diria que és més com a curiositat, no?
Com a... sí, com
una objecte, com a objecte, sí. Sí, home, ara han editat, fa 4 dies han editat tota la discografia dels Beatles, la venien als quioscos. Vull dir, aquí...
Com a relíquia, una mica.
Com a relíquia, i amb vinil.
Que el vinil ha quedat com una cosa...
Si
incrusta,
de... curiosament... O que discurs a l'armari un altre cop, l'haurem de treure les caixes i l'haurem de tornar a posar al menjador.
Oh, jo encara me'n queden. Tu encara en tens?
Sí.
Encara teniu...
Bueno, jo tinc més de 10.000.
Tu tens més de 10.000. Tu quants en tens, Marc?
No ho sé, no sé. 100, posem.
100, bueno, ja...
Però
ja
clar, fa molts anys que no els escolto.
Jo de vinil gravat en català et diria que ho tinc absolutament tot.
Ara que ens hem trobat, caldria dir-ho, ens hem trobat el director, l'Enric Frigola, d'aquí de Ràdio Estel, ens ha comentat...
Enric, el mestre Frigola.
El mestre Enric Frigola, el gran amic, ens ha comentat que el Xavier Cugat li va fer el primer arranjament al Frank Sinatra amb el noi de la mare.
Sí, jo no ho sabia.
Tu sabies, això? Que es va gravar en anglès.
Sí, sí, sí. Ho vaig sentir amb un reportatge sobre la vida de Xavier
cosa,
Cugat.
És una cosa... molt curiosa.
Vaig veure un reportatge i ho explicaven. És curiosíssim.
Curiosíssim molt i divertit, no? Un català allà dient-li... Sí, sí. Clar, que llavors el Sinatra devia ser una persona que començava, es veu, no? Tampoc era el Sinatra... Però, bueno, és curiós.
Jo el que sí que tinc és el Bola de Nieve tocant el Desembre Congelat.
Home, sí. Perquè es diu Bola de Nieve,
I l'Avi Lane es diu que va gravar el Setmana.
Bueno, per la gent, hi ha molta gent que potser doncs, aquest tipus de música... Bueno, coneix Bola de Nieve, no? Però suposo que era un intèrpret de boleros.
Cubà. Sí, jo diria que era cubà, sí, sí.
El Bola de Nieve. Escolteu, què penseu del Xavier Cugat? Forma part de la nostra música? No podem dir nova cançó, evidentment, perquè no és, però... No creieu que se'l té una mica apartadet i que és un home, que, sent un gran músic català, com molts d'altres, però que va treballar doncs, en grans artistes, no el tenim una mica oblidadet?
Jo crec que sí. I, no sé, jo tinc 3 filles, de 20, 21, 24 anys. Jo diria que saben qui és en Xavier Cugat, però si se n'en recorden, ho saben perquè els he explicat, i els he tornat a explicar, i un altre dia hem tornat a explicar, perquè se'n recordin. Però, esclar, no han vist les pel·lícules a les quals surten
aquelles que
sortien
dirigint
i tal.
Amb el bigotet.
No, són, és una altra època, absolutament. És una altra... Jo tinc 55 anys. No és la meva època, tampoc. Jo n'era conscient perquè quasi m'ho deien mira, Xavier Cugat,
Amb el gosset a la...
Això, amb el gosset.
Amb el gosset a la Chihuahua. Chihuahua traia el cap.
A mi m'ho feien notar. Sí. La importància extrema que havia tingut aquest home en el món de la música... a Hollywood i, per tant, a nivell planetari, no? I la gran importància pel... No descobreixo res, pel que va ser la difusió de la música sud-americana. Ara no sé...
Sí, no, Latin jazz, l'estil que es podia definir. No? Bueno, el Fermí ens ho dirà que és l'entesa amb música, però jo crec que es pot dir Latin jazz.
Sí.
Si li vols dir salsa, potser, no ho sé.
Jo penso que, en general... Els músics són els grans oblidats. Perquè en el món de la cançó, per exemple, clar, un Serrat fa una magnífica cançó, que és Cançó de matinada. Però, ostres, qui li dona el toc a la cançó, a l'inici, la melodia de l'inici i tal, hi ha un Francesc Burrulla darrere. I aquests gairebé mai han estat, a nivell popular, coneguts. Home, estem parlant de Burrull, però... Com ell, hi ha molts músics al darrere, el Ricard Miralles, en el cas del Serrat... El Manel Camp, el Toti Soler amb el
Home, Willy... El Toti, el Manel Camp i el Miralles, jo crec que sí que són músics coneguts i grans músics i respectats.
Sí, però el reconeixement que té el cantant no el té ni de bon tros.
No, sí, d'acord, que els músics tenen un segon pla.
Mira, posa un exemple, perquè vegis una mica com es... El disc Viatge a Ítaca, que parlàvem abans...
On aniràs tu aquest estiu?
Esperem que sí.
Que musicalment és un disc bastant complex, té una certa complexitat. És un disc que està considerat com progressiu, fins i tot. Per què? Perquè el grup que acompanyava el Lluís era els dos dels antics Fusion, que eren el Santi Arisa i el Manel Camp. És un disc simfònic. Si sents el Viatge a Ítaca, sona música simfònica. Aquest disc, que té molts músics a darrere i grans músics, en el disc no apareixen en els crèdits, els músics. Ni un. Busca l'original. Jo tinc l'original d'època, no surt. Mm-hmm. Només surt l'arranjador, que és Manel Camp.
És un disc...
Si a la guitarra està el Max Sunyer...
És un disc que té les lletres amb euskera...
Aquell groc, sí, aquell disc groc que s'obre i tal, no apareixen els crèdits dels músics que hi participen, ni la Laura Almeric, ni el Max Sunyer, que hi toca amb una guitarra que se li demana expressament que faci una guitarra una mica agressiva, una mica de hard rock, diria, per fer alguns punts del viatge.
Un toc de fusió d'aquells laietà, no?
Un toc dur, sí, i en canvi no surten els crèdits. Clar, un disc probablement dels que més s'ha venut a la història de la música catalana no tenen els músics que hi participen en aquell disc. És curiós, no? Sí.
Home, estaria bé qui fossin.
Sí. La gent sàpiga... Sembla estrany.
Sí. Sembla estrany, però és així.
Ara, és veritat que, deixant a banda que el normal seria que hi figuressin d'alguna manera i que els hi poguéssim atribuir la part de mena que els hi toca, el cantant, en general... Doncs això que s'emporta tot el mèrit, per dir-ho així, no? I que d'alguna manera segur que en principi suposo que contracta els músics i els diu com ho vol i el recomanen i li proposen amb la seva...
Hi ha un arranjador que se n'encarrega de fer un equip. Etcètera, no?
Sí, fins i tot passa amb els grups. En els grups normalment la gent se'n recorda el cantant.
Això.
Sopa de Cabra, qui és el més reconegut?
El més reconegut de Sopa... Jo.
Però clar, tu, és el Gerard Quintana.
És el Gerard Quintana. Gerard Hola, Quintana. Gerard, que ja com estàs?
Saludem des d'aquí, que mirà.
Què diu tio. Ara? El tio la guitarra, no? Home.
Sí, però clar, el reconegut... És
el tio va estar tocant amb mi a l'espai, precisament. Un gran músic, un gran professional, un bon amic, també.
Sí, sí. I clar, en els grups normalment el cantant és el que... I clar, en els cantautors ja no et dic res. Vull dir, el cantautor és la figura.
Bueno, això té cert sentit, però bueno, també hi ha grans formacions musicals al nostre país. Ara és nomenat abans el rock laietà. Doncs si parlem de música urbana, Blai Tritono, d'Iceberg, allà doncs els músics... Jo crec que aquí, en el nostre país, els músics estan molt ben reconeguts.
Als anys 70 el nivell dels músics d'aquí era extraordinari. Era d'un nivell... que jo penso que no s'ha superat el nivell musical de la dècada dels 70, que es feia, sobretot, la segona meitat, però, bueno, com tota la dècada dels 70...
Ens has portat alguna cosa, Fermí, dels 70 o no? De música.
No,
de
però la teva... La sintonia que poses ja és un referent absolut. El to de re per mandolina i clarinet de l'Orquestra Mirasol ja és un referent absolut d'aquella època.
Crec que el va composar el Víctor Amant, aquest tema.
El Xavier Batllés, de la Mirasol.
Sí.
Ja, però ja és un referent, aquest tema, per mi. Si m'haguessis dit de portar un d'aquests, el porto.
No, jo et vaig dir, tu porta-lo... Ara escoltarem
un
altre tema.
He portat un de Pau Riba, de l'any 71, que el Pau Riba
posarem...
també...
Ara quin, tenim el tema a punt, ja preparat. Quin és, el del Pau Riba? Sí? Pues abans de passar al Pau Riba, escolta, Marc, la música laietana, tu no has sigut consumidor del rock laietà, Celeste, Iceberg... això t'ha agradat?
A mi, això, poc.
Esqueixada, Sniff,
no.
Dharma...
No, Dharma una mica no. Més, potser, no. Però no vaig
ser... Aquesta música que va ser, la música laietana, el rock laietà. Es trobaven allà...
Sí, però mira, perquè abans, no gaire, eh? En el meu cas, no gaire. Per què? No ho sé. Però abans comentàvem... que jo sóc del 62, que vosaltres sou del 58, 59, i que no són 3 anys... No, i que són 3 anys que un cop passats els anys, als anys 70, als 75, posem, per posar una data... Clar, jo tenia 12 o 13 anys, vosaltres en teníeu 16, 17 o 18. La manera d'actuar amb el món que tens amb 12 o amb 15 o 16 o 17 és molt diferent. I llavors a mi em sembla que determinats estils... em van agafar tard, em sembla a mi, però per molt poc, que sabia que existien, però que ja vaig entrar en una altra dinàmica, una mica posterior, diguem-ne, no? I per tant...
Sobretot quan hi ha moments històrics tan importants i tan concentrats com va ser aquella època. Aquell 75-77 va ser una època que cada dia passaven coses, una mica com està passant en els darrers mesos.
Sí, jo les recordo, però tenia 12 anys, les recordo des de casa.
No viscudes com a participant. Sí. Clar, jo recordo anar per les Rambles i que et feien... les bandes d'extrema dreta et sortien a les Rambles i començaven a calentar la gent si no cantaves, si no et posaves a cantar cara al sol. Jo recordo això. Tu no, Jaume? No, jo no del cine, cantar el Cara al Sol al cine ja no.
No,
que
no.
Que això
no,
sí que
no.
També...
Jo recordo un dia que, cantant al carrer la plaça Sant Felip Neri, que estàvem tots tocant-s'hi, sí, que van dir, ja han aquí els de Fuerza Nueva, Fuerza Nueva, i no sé qui va passar per allà, pues, que va rebre.
Sí.
Jo no, eh?
Tu no. Bueno, tu corries molt.
Va, vinga, escoltem aquesta cançó del Pau Riba.
Está contenta, riu i pica de mans, i em mira i veig dins els seus ulls dues mans blaves amb dos sols ixents. Quan la Mercè està contenta, somriu i pica de mans, no em diu res però m'ho diu la mirada. Quan la mar blava se li omple de blanc i li apareixen com nines daurades dos ulls de bou i el seu rostre content. I em diu, me'n vaig, un vaixell se l'emporta per mar endins, endins, dins, dins dels seus ulls. I quan es perd amb la mà contra el vidre, fent una estrella amb els cinc dits oberts, jo ja l'he entesa i es posa contenta. Somriu i riu, riu, riu i pica de mà. Somriu i pica de mà, mà, mà. Somriu i pica de mà, 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 mà.
Què ens has de dir d'aquesta cançó del Pau Riba, Fermí?
Home, aquesta cançó...
Pau Riba ja tenia rotllet, aquella època.
Sí, 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 sí. Pau Riba estava per ser llançat com la gran estrella del rock català, ja el 69-70, quan va fer els Dioptria, el Dioptria, sí. Els dos discos, un amb acompanyament de música dispersa i l'altre amb acompanyament...
Ell era membre de la nova, dels 16 jutges o no?
No, 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 no.
No, no...
En principi el van suspendre. Diuen,
que examinaven els 16 jutges.
Sí, feien una petita prova, però no era un examen, però sí que deien aquest sí, que no, per exemple, és conegut, i m'ho va dir personalment, en Pau Descansi, el Pere Tàpies. El Pere Tàpies va cantar La tia Maria i clar, aquell dia, sembla ser, optava a ser el darrer jutge i lluitava contra el Llac. I a l'Espinàs va dir que el Llac... Que el llac. I si tu
això, això és molt d'aquest país, no?
Sí, sí.
Lluitava l'altre d'un jutge.
Podia haver sigut el 16 jutge, podia haver sigut el Pere Tàpies en lloc del Lluís Llach.
És el Llarena.
I va ser a l'Espinàs el que va insistir que el Llach era el que... Però escoltes el primer disc del Llach i realment és força fluixet. Així com el Serrat, el primer disc ja és extraordinari. El primer disc del Llach... no és un disc de primera, de molta qualitat de cançons.
El primer disc d'en Serrat, has dit? El primer disc d'en Serrat és un single.
Un single, Ella em deixa.
Ella em deixa, el mocador.
Sí.
I ara no recordo.
Diria que la guitarra...
Pot ser. Que hi ha dos
el, Marc, el Marc és un gran, un gran amant del Serrat.
Hi ha dos no cançons...
Ella em deixa cada és la primera que... cançó del Serrat.
Sí, sí, sí.
Ella em deixa.
Aquesta me n'he fet un fart de cantar-la i tocar-la jo.
Sí.
Ella em deixa, a veure, sí, va, sí, sí. Va, canta en un fragment.
Home, no, ara...
Sí, va, no, sí, què diu la lletra? Diu
bona nit,
ah, sí,
amics.
Sí, sí, la de bona nit,
veig que ja hi som tots. Bé, és una cançó...
És, sí, maca, és una gran és cançó.
Curiós, que jove, eh? Un portal davant de l'altre, també amb 3 anys de diferència, el Sisa i el Serrat, i que la primera cançó sigui Ella em deixa i l'altra sigui L'home dibuixat. No tenen res a veure, no? Ni de temàtica. El Sisa ja marca un estil... L'home dibuixat és una cançó ja amb un punt de...
Bueno, en Serrat ha sabut trobar des del primer dia tocar els resorts que fan que la gent s'emocioni amb les cançons. I així i el negoci li ha durat fins avui, diguéssim, no?
Jo penso que La tieta, per exemple, és una obra mestra de la obra cançó mestra, popular.
Absolutament.
Una cançó com La tieta, la lletra i la música i tal, vull dir, per mi és...
Jo sempre m'he preguntat, sempre m'ha admirat com una persona de 18 anys, 19 anys...
No, no, més. Tenia 20, 22, 23.
Ja. Amb La tieta.
No, no, és que el Serrat, quan va començar a gravar, ja tenia 21 o per ahí, eh? No era...
Una persona amb 21 sí. anys, com podia... Anava a dir, pensar, no, però pensar no, perquè tu pots pensar coses, però plasmar tanta vida, tanta realitat, tants sentiments, tants coneixements, fins i tot diria... Que a vegades semblen propis d'una persona gran. I explicar-los amb una cançó, no?
Sí, quan diu per anar a treballar al despatx un advocat gandul, que qualifica l'advocat...
Gandul, amb qui en un altre temps ell es feia l'estreta i tal. A veure, noi, sí. Això com ho saps,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però potser... Jo sempre he pensat que amb aquesta cançó, en l'artista, en aquest cas, potser ho sentia per la casa, o... Converses sopant, o converses dinant, mira-la... No ho sé, que... això ha passat a moltes famílies...
Però els barris, eh? No, home, pot ser, clar, no pot
barris,
ser igual...
Els barris.
No pot ser igual la infantesa, no ho és, evidentment, i jo sóc de la Barceloneta, molta honra, però no... No, però Barceloneta, Poble Sec, no és el mateix que Verges, per exemple. No. O que Palma de Mallorca. Sí, sí. Aleshores,
no,
clar,
no té res a veure.
Les vivències, probablement, al carrer, les veïnes, el no sé què, tota aquesta cosa van entrant per les... Jugues al carrer, al poble, suposo que les temàtiques, creues el paral·lel, estàs al costat del molí, no? Tot això...
I també depèn dels llibres dels poetes que has llegit.
També,
per exemple,
el Machado, el Serrat li encanta Machado.
El Papa Seid.
La descripció de Machado, les descripcions de Machado són impressionants.
Jo tinc entès, Fermí, que el tema del Machado, moltes músiques són
del Cortés.
De l'Alberto Cortés, per això.
Algunes, sí.
Sí, déu-n'hi-do, per això. Bueno. Bastantes. Jo em referia més amb el tema del Papa Seid, no? No ho sé si... Però també
però dic que com a influència a la seva manera d'escriure... Jo penso que el Machado té molta influència en la manera d'escriure el Serrat d'aquesta època.
No, sé,
no parlo del disc.
Podríem dir que el Llac és més country i el Serrat és més blues?
No ho sé. No ho diu tu. No, no ho sé dir, això. No et sé fer la diferència. A mi m'agraden tots dos.
No, va, no, clar. Escolta,
a mi també m'agraden
les diferències. No sé,
evidentment, però ja que ell ha dit...
Més country potser sí, més blues no ho sé.
Ja que tu parlaves d'un poble de Verges, de, doncs la música allà... Doncs té unes temàtiques com una ciutat no són les mateixes.
Home, les no? primeres cançons del Llac, en Quítaro, Que feliç era mare, o sigui, no té res a veure amb
el cop de destral, no?
El cop de destral és el segon.
És el segon?
Per cert, vale. Parlant de cop de destral, jo penso que el cop de destral, i ho he manifestat en moltes ocasions, per mi el cop de destral era el que finalment va ser l'estaca. Jo sempre he pensat que... Per dues coses. Una, perquè si... I tu, Jaume, ho veuràs molt clar...
Home,
ritme...
sí, perquè amb un cop de destral pot ser una estaca.
I el ritme i el tipus... l'estructura de la cançó, cop de destral,
des del matí
tomba. Si vas a mirar, i tenim una cosa que per mi és molt important, que és que era un disc de 4 cançons, la primera de la cara A era cop de destral, i la darrera de la cara B era l'estaca. El que passa és que l'estaca, l'any 69, al desembre del 69, en un concert al Palau de la Música amb orquestra, no li deixen cantar. I aleshores el Burrull, que està al piano, comença a tocar-la instrumental, sense veu. I el Llach es queda sol davant del micròfon, sense cantar-la. I el públic comença a reconèixer la cançó i la comença a cantar. I allí no és que comenci la mitificació, perquè ja estava prohibida per alguna cosa, però allà és el gran moment de que l'Estaca passa a ser un himne prohibit i
passa a ser una cançó de la gent. Una cançó popular que tothom la canta i que està molt bé. Però anem a parlar amb el Marc.
Digui'm.
Com es podria fer perquè el gènere... A veure, hi ha algun sistema? Perquè el gènere de cançó catalana, de la cançó romàntica, com pot ser un fado a Portugal o com pot ser un bolero, que és per mi és un gènere molt concret d'aquesta cançó que deriva de la francesa o la italiana, doncs es pogués tornar a posar de moda, que no té res a veure amb els altres grups que hi ha en català o que fan pop-rock o fan altres estils, evidentment, sinó com podria... Què hauria de passar? Què s'hauria de fer? Tu, que ets l'entesa en propaganda, perquè una bona cançó romàntica en català doncs tornés a sonar. Que estareu d'acord en que, de moment, doncs, fa temps que no se n'assent gaires.
Home, a veure...
Els
grups que hi ha ara en català fan cançons de tot tipus i també fan de romàntiques. I parlen de moltes coses, i parlen del país, i parlen d'escenes quotidianes, i parlen d'amor, Jo crec que ja se'n fan. Una altra cosa és que l'estil... I després hi ha... Perdó, que l'estil sigui diferent, o el ritme sigui diferent, no? Però també hi ha persones que canten avui, hi ha noies, diguem-ne, que...
Sí,
que
canten, hi ha moltes noies.
Jo també, home, penso que tot depèn, evidentment, de la promoció que se'n faci i tal, que això és un tema que realment ha canviat molt, però també depèn de la qualitat o de la determinació d'una persona a insistir en l'ofici, diguem-ne, no? I a més, per últim, perdona.
No sé
si és necessari que hi hagi cançó melòdica com als anys, o diguem-ne, de cantautor, per entendre'ns, com als anys 80 o 70, o 60. Potser no, potser ja tornarà un altre dia. No?
És que el llistó, els italians i els francesos, als anys 60 van posar el llistó molt alt. I els sud-americans, el llistó de la cançó romàntica. Aquí tenim, per exemple, m'has fet pensar d'entrada en el Moncho. Millor cantant de boleros que el Moncho. Jo he sentit el Moncho i m'he quedat amb la boca oberta de dir, ostres...
Seria potser el Moncho.
És que el Moncho l'he sentit cantar nova cançó o cançó catalana.
Sí. Quina diferència hi ha entre la nova cançó i la cançó catalana? A veure si ho podem arribar a dir, això. O podem arribar a esbrinar.
Home, per mi la nova cançó és el que va reivindicar el Lluís Serraima, l'article que va fer l'any 59... dient ens calen cançons d'ara, i reivindicava que es fessin cançons que parlessin del que passava als carrers del nostre país, no? I que no es seguissin cantant les cançons que es feien antigament. O sigui, aleshores, aquesta reivindicació va ser de dir, fem noves cançons d'ara. I aleshores, per això es va dir la nova cançó.
Clar, perquè estàvem vivint uns anys fosquíssims, de dictadura repressiva, no hi havia absolutament res. Si hi havia alguna cançó, havies d'anar-te'n a les cançons de principis...
Abans de la guerra.
No hi havia res, perquè estava prohibit, senzillament.
I tres veus van mantenir aquesta cançó viva, que eren el Manuel Ausensi, el Gaietà Renom i l'Emili Vendrell, pare. Eren els tres tenors barítons que cantaven cançons, però eren les mateixes que s'havien fet abans de la Guerra Civil. El Rosó, l'Emigrant, el no sé què... Vull dir,
les cançons que cantava el meu avi.
Les corals...
Avi, no la venera meva vez. El meu avi cantava aquestes cançons, i de cop i volta, el seu fill, el meu pare... Doncs,
ja comença a rebre...
Un consumidor entusiasta d'aquesta cançó que torna a sorgir, no?, al final dels anys 60. I...
Sí, els 61 es fan el primer concert dels 16 jutges, el 59 és quan el Serraima fa l'article, 2 anys després es fa el primer concert dels 16 jutges, comencen a créixer els jutges, i el 68 es podria dir que es dissol el grup dels 16 jutges, que tampoc es van dissoldre oficialment. Però fixa't en això que dius de nova cançó. Això és una etiqueta que, clar, dius, ara es fa nova cançó.
Sí, perquè
diferent de l'anterior.
Hi ha llibres que diu que la nova cançó ja està morta, que es va acabar de l'any.
Et posaré un exemple. Clar.
Llavors, clar, vull...
Et posaré un exemple. A l'any 67, finals del 67, entren els tres darrers jutges. Un, la Maria del Mar, el 66, el Rafael Subirachs i el Llach, el 67. Se'ls hi posa l'etiqueta de la novíssima cançó. novíssima cançó, perquè és una etiqueta de dir aquests ja no són la nova cançó que hem fet fins ara, sinó que són els tres darrers jutges, que és la novíssima cançó. Clar, dius, home, a partir d'aleshores, què? Ja no és nova cançó, és novíssima cançó.
Vol dir, sí, qualificatiu? Ja tenim dues etiquetes.
En
quants anys?
Del 62 al 68.
Carai.
Aleshores, clar, nova cançó, que abans m'ho comentaves, nova cançó, home, tot és nova cançó, perquè són cançons que s'han fet noves a partir de l'any 61. Jo penso que durant la transició, clar, el Ramon Muntaner, el Joan Isaac, la Marina Rossell, que van ser, que podríem dir, la hipernovíssima cançó, perquè va ser el que després va anar de la novíssima cançó com a col·lectiu de tres, no? Curiosament, també, el grup Coses, tots aquests, doncs clar, tot això també és nova cançó. Però, clar, l'etiqueta de nova cançó és una etiqueta de l'inici, de la reivindicació de fer cançons del dia. A l'estil, com deia el Serraïm, a l'estil del que fan els francesos, els Brassens, els Ferrer, tots aquests que parlen de coses del dia a dia. Clar, aquí segons quines coses no es podien dir. I sort van tenir que van saber-ho trampejar una mica i saltar la censura en aquells primers anys. Avui gairebé seria impensable que el Raimon cantés el Diguem No i que els homes surtin de les presons, tal com està la cosa.
Escoltem una altra cançó després d'aquesta dissertació. Home, la lletania.
Ah, perfecte.
No?
Sí, sí.
Escoltem
sí.
La lletania, sí, si l'has preparada. Quin festival és? Perquè és un directe, això.
Això és un directe de quan el Serrat va fer la banda sonora d'Un temps d'un país, d'homenatge a la cançó. Uh-huh. Van gravar el Lletania per primera vegada, que era l'himne oficial dels jutges, però que no l'havien cantat mai en directe, perquè estava prohibida. Aleshores, escolteu la lletra i veureu que aquesta cançó, que deu ser de l'any 62-63, clar, en aquell moment era impossible de cantar.
Molt bé, doncs escoltem la lletania.
Tot canvia, recanvia, mira el tren, mira la via. Si tu penses i t'observes ja sabràs qui vols el fi. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya qui diria, vol ser sol i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, parets fills i sents prestigi, i després vinga el prodigi. Una guerra que ho esquerra, un captiv que adopta un fill, i un jove de molta empenta a qui li faltava obrir. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes. Rebassaires mercenaris que s'encarnessen rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes. Policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció. I los del real perdón. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escursa. De corsaris i falsaris i gent que passa altres barris. Els que passen la frontera fent el salt de la pantera. Ve forrada la cartera fotent tiros pel darrere. Les rates de sacristia considerada gent pia. Ai, ves, i qui ho diria? Fins i tot la meva tia. I segueix la lletania de l'amor, l'amor i el dia.
Grans festivals de música. Això era el Palau Sant Jordi, oi?
Això era el Palau Sant Jordi i l'any 96, si no recordo.
Però els artistes no tenen la mateixa situació que abans.
Les veus eren Quico i Serrat, eh? Sí? Serrat i Quico. I de la Serra.
Marc, l'artista promotor, aquest artista que ha de fer una miqueta de tot, que A veure, jo per experiència sé que sempre els artistes han hagut de fer una mica de... Però com ara? Clar, com ara, ara que hi ha tot aquest tabast informatiu?
Clar, això té a veure amb el consum de la música que dèiem, eh? Es compren menys discos o CDs i es consumeixen a través de plataformes, com sigui YouTube, sigui Spotify, etc, que també fan que la gent escolta de cada LP, per entendre'ns, escolta una o dues cançons, o de cada autor, i se les posa en una llista, i les sent quan vol, i les té sempre a l'abast. Tot això fa que, diguem, el que és la indústria al voltant de la música hagi canviat. I vol dir que un autor que vol que comença, o que en certa manera està començant, ha de gestionar-se, es pot gestionar la seva pròpia imatge i crear-se els seus propis seguidors a base de crear un estil determinat, de treballar molt bé les xarxes socials, és a dir, invertir pocs diners, perquè això és el que no hi ha, però invertir-hi temps. I invertir temps a les xarxes, que no costen diners. I llavors, fer que, a base de concerts, a base d'allò que tu transmets i que involucres a la teva audiència, allò que vols que sigui la teva audiència, acabin convertint-se els teus oients, els teus seguidors, en els teus propis opinadors o propis líders d'opinió, en el sentit que influeixin a les xarxes i facin créixer com una bola de neu el que és la teva pròpia música. Per tant, ha canviat molt. Els mitjans interessen, evidentment, els mitjans de comunicació interessen, però interessen que et convidin un dia, si ets un cantant o un conjunt, que et convidin a una ràdio a parlar-ne un dia, perquè ja podràs explicar qui ets i com veus la música i què penses i quin xou crearàs, etc. I cantar una mica i amb això aconseguir que es facin... potser sí que es comprin... Que es compri un CD, no ho sé. Però en tot cas, pensar que algú s'anirà a una plataforma i es baixarà la música i que opinarà a la xarxa social sobre allò que has dit i que també generarà bola de neu. És a dir, el mitjà de comunicació, a diferència del que era abans, és un instrument de... no de gaudi, segurament, de la música, el mitjà clàssic, vull dir, no de gaudi de la música, sinó un instrument de promoció pel músic. I això és un canvi radical. Aleshores, es venen discos en els concerts, es creen shows en els concerts que permeten que interactuïn els músics amb el públic, o que el públic interactuï amb els músics, de manera que es creï aquesta comunió, que creïn fans, per dir-ho així, però fans que es converteixin també en efecte bola de neu posterior, no? Això també afecta, lògicament, a les empreses. Ara estem parlant des del punt de vista del músic, no?, del creador, però també del promotor, perquè el promotor té moltes més dades, té dades de Project, el Tito...
Ramoneda.
Tito Ramoneda, perdó. Explicava l'altre dia, diu, quan jo era jove, amb el meu negoci, doncs ens passàvem la vida anant a les taquilles allà de la Gran Via a portar tiquets, a retirar diners, i anàvem mirant, trucant, quants en tenim i tal. Diu, ara tot això està automatitzat, tot això és més fàcil, en certa manera, però també hi ha molt negoci, perquè es fan moltes actuacions en públic, tothom vol actuar en públic, en gires, festivals, festes majors, etc., concerts, per la raó que sigui. Diu, però també s'ha de vigilar, per exemple, perquè hi ha estafes amb les entrades. La gent a vegades acaba comprant l'entrada en un lloc que no toca. I són altres riscos nous, per expressar més coses, no? Hi ha gent que a vegades ha pagat 5 vegades el preu d'una entrada. Dius, però com pot ser que hagi comprat una entrada, no sé, a 500, si val 100? I l'ha comprat en un lloc que es pensava que era oficial. Això són riscos pel consumidor. Si voleu, ho explico per explicar, doncs, com canvien tant les coses, no?
Sí, sí.
Fermí?
No, jo d'això no tinc res a dir, perquè ell sap molt. Jo penso que no... Jo no crec que es venguin molts CDs, eh? Jo penso que està la cosa molt fluixa.
Molt pocs. Per exemple, un altre font de negoci, dispensa, que abans m'he oblidat, és el merchandatge. El merchandatge, les samarretes, els objectes que ho cuiden molt. Alguns, per exemple, l'altre dia, en aquesta sessió del col·loqui, que se'n diu el mirador indiscret, que és una tanda, diguem-ne, de converses que fa el Col·legi Oficial de Publicitat i Relacions Públiques sobre diverses matèries de la comunicació, aquest dia parlant de música, doncs el representant del conjunt, la Pegatina, ens explicava que ells inverteixen en merchandatge perquè en els concerts el venen. i això, en el fons, això els ajuda a la promoció, però els dona molts recursos econòmics, clar, també, no? Sí, busquen noves fórmules, i en canvi, diguem-ne, ells, diguem-ne, que han invertit molts pocs diners d'entrada amb la promoció de la seva música. Han aconseguit crear una comunitat al voltant seu, que es converteix en una altaveu.
Serien nous estils musicals, Fermí? Els de la pegatina, els de...
Sí, home, sí, clar.
Sí?
Clar, home, sí.
Com els definiries, tu?
Ah. Home... Home. Home, és una mica...
Escolta, per això t'he portat aquí, eh? No, perquè m'expliqui què penses.
No, però, home, tots... jo per mi... O sigui, tot...
Hi ha tots uns grups nous, Charango,
sí,
Manel...
Sí, sí, m'agraden molt, eh? Manel, les Amics de les Arts...
La teva opinió com a persona entesa...
I fan bones cançons.
Música, doncs, pues, com, com...
El que passa és que, clar, jo a vegades... Al meu fill li agrada molt els Escape. L'Escape de Vallecas. Jo anava a veure els Escape, que no els coneixia, els vaig conèixer gràcies al meu fill. L'acompanyava amb ell perquè era petit i l'acompanyava. I a mi m'agradava molt. I molts d'aquests grups penso que estan fent el mateix que feia Escape, i Escape segurament ho copiava de no sé qui i tal. Vull dir, penso que com a creació, i això no vol dir que no facin grans cançons, però com a creació, una mica l'esquema és més o menys semblant, per mi, eh? Me'n recordo també un grup que li agradava molt a meu fill, que eren els Inadaptats. Una sí, mica, sí. Si vas a parar, si vas a mirar, i segurament... Mira, el meu fill ara en té 30, t'estic parlant de fa 15, 17, 18 anys. Eh? Clar, vull dir... Jo penso que la música està gairebé tot dit en quant a estils i en quant a... Perquè, clar, el hip-hop i tot això ja fa molts anys que està inventat, i el rap i tot això. Aleshores, jo sóc dels que pensa que innovacions... poques. Ara, bones cançons, moltes, i estan molt ben fetes. Jo ho veig així.
També és important que sapiguem, en tot cas, adaptar coses a la pròpia cultura, no?
Sí, sí, sí. Grups, sí.
Manel, o Charango, per dir noms, sí, que hem dit ara, doncs són grups absolutament implantats en la gent d'una determinada edat. Les meves filles de 20, al voltant de 20 cap amunt, se saben les cançons de memòria. Un dia en el cotxe o... Pare, podem posar música? Bueno, vale, d'acord, posa música una estona i les canta, posen una cançó i la canten totes tres. I com heu après aquesta cançó? Que per mi és nova, moltes vegades, eh? Doncs, ah, no, normal, no sé, cadascú l'ha sentit en un lloc diferent i se saben les lletres. Se saben les lletres igual que jo sabia les cançons d'en Raimon o les d'en Serrat o d'en Llach quan tenia 20 anys, no? Se les saben igualment. Per tant, crear coses noves, adaptant-se... Bueno, escolta, la vida de l'art és evolució, també, no? No... No hi ha res que trenqui d'una manera definitiva, no? O si un impressionista és capaç de trencar amb un art més clàssic en un moment determinat, és perquè sap fer l'altre. I com que sap fer l'altre, sap fer-ho diferent, no?
Estem arribant quasi bé, encara per marxar escoltarem una cançoneta, però ara que ha dit això el Marc, m'ha vingut una cosa al cap. Estaria bé, ara que està també... Hi ha hagut aquestes col·leccions de Saint Germain du Prés o Budavar... o altres Hotel Costes, estaria bé fer unes remescles de cançons en català antigues i adaptar-les ara d'una manera, diguéssim, més actual o més moderna, sota el vostre punt de vista.
Tot el que sigui, sí.
Jo crec que sí, no?
I jo penso que tot el que sigui recuperar també, que de fet s'està fent molt.
Sí, prefereixo la música lounge, chill out, que han tret temes de... Pues de la Bàrbara, o de... Sobretot amb molta cançó francesa ho han fet, això.
No, però les corals també estan fent molta adaptació de cançó. Ja. És que podríem dir que el Serrat, el Llach, tots aquests ja són uns clàssics de la cançó catalana.
És que són clàssics.
Ah, són uns clàssics.
Són uns vegestorios i són uns clàssics.
Sí, no.
Abans comentàvem també, en els mitjans de comunicació a Catalunya fan prou per la promoció de la música en català?
Mai es fa prou.
Mai es fa prou, molt d'acord. Però ara m'has fet pensar en els programes del corals, concursos de corals i de cançó. Mm. Això fomenta no només la música en català, sinó que fomenta la participació en corals, que de per si ja és una activitat cultural molt positiva.
I la recuperació de moltes cançons que són bones i que estan oblidades, perquè, malauradament, en el món de la nova cançó, de la cançó, hi ha hagut moltes cançons que han quedat al tinter i eren boníssimes.
Doncs ho deixem aquí, perquè això dona... no hem parlat del rock català, no hem parlat ben bé d'altres estils, del Peret, volíem parlar de moltes coses.
Paret, de les habaneres.
De les habaneres, del meu avi. Però escolta, per escoltar aquest fragment de cançó que despedirem, gràcies per venir, escoltarem almenys una miqueta de música, gràcies per venir, Fermí Puig.
Gràcies a tu,
gràcies
home.
Per venir també a tu, Marc Puig, i fins al proper divendres, aquí de 5 a 6, a Escala Cultural, a Ràdio Estel. Vinga, una abraçada. Adéu.
Em va tocar tocant Mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta, per sabat d'Oriol i per cor tocar el coi la terreta. Per senyeres, senyors, quatre barres, per idioma i senyores, català. Per condició, senyors, sense terres, per idea i senyores, esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom, la meua carta de naturalesa. No és miracle ni és un malson, m'ha tocat i és la meua feblesa, m'ha tocat i és la meua feblesa. Queda clar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels, seran branca d'empel en altres prats i en la mort rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història, fins a si ens heu fet arribar, que tan grossa raó naix la glòria. I torne a repetir, sóc alcoià, t'ensenyarà un blau no hi ha, dic ben alt que parle català, i ho faig a la manera de València, i ho faig a la manera de València. Em va tocar tocant Mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta, per sabata Oriola d'Estranquis, i per cor tocar el coi la terreta, i per cor tocar el coi la terreta.